Comença Feim Quilòmetres, amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
M'he aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, d'agafar-se velo i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots el meu millor intent.
Feim ràdio i feim quilòmetres, dissabte 22 d'octubre, programa 291. Bon dia. Parlem avui amb Cristina Debes, atleta i apassionada de l'esport en general. Pateix una malaltia rara anomenada Gerstmann-Straussler-Schenker, una afecció de component genètic que amb una esperança de vida de 7 anys. Parlarem amb ella, amb Cristina Debes, i també amb Irene Portillo i Sebastià Oliver, que han posat en marxa la trail solidària Tothom amb la Cristina, que organitza la penya barcelonista Els Tamarells de Felanitx. I tindrem també avui Àlex Urbina, el corredor menorquí, arrelat ara a Andorra, ha fet una temporada per emmarcar. Tercer classificat a l'europeu del circuit UTMB, top 10 al rànquing ITRA de les 100 milles i millor espanyol a l'Ultra Trail de Madeira, entre altres marques. Però val la pena tant d'esforç, tant de sacrifici? És possible, tot i els resultats, viure del trail running? Parlem amb ell. I el pas per l'avituallament, fer estiraments, serveix per prevenir lesions? En parlem avui amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. I a la sala de cinema avui la història d'una obsessió, la història de Maciej Verbeka, un alpinista polonès que va coronar el Broad Peak, un cim de 8.051 metres sobre el nivell de la mar situat a la zona del Karakorum, entre el Pakistà i la Xina. Una història que ara ha arribat al cine amb el títol de Broad Peak, el mateix que dona nom a la muntanya. Facundo de Anaglia, Joan Jiménez i Lluís Fortesa són el control tècnic, José Sallés a la producció i qui us ratlla, un servidor. Ara sí, començam.
Feim quilòmetres, Joan Martí i IB3 Ràdio.
Ja fa anys que Cristina Debes, va començar la seva cursa més complicada. Té 37 anys, si no vaig equivocat, i en fa 7 li van diagnosticar la Gerstmann-Straussler-Schenker. No sé si ho dic bé, però per si de cas després ens corregirà. Una malaltia rara, degenerativa, amb una esperança de vida molt curta. De fet, crec que ha viscut ja gairebé per damunt de les expectatives, fins i tot inicials. Malgrat tot, lluita amb totes les seves forces, no es rendeix, i continua endavant. Desprend això, no? Sobretot il·lusió per la vida. Cristina Debes, bon dia i benvinguda. Una altra vegada fent quilòmetres.
Bon dia.
La teva història es va fer pública quan el 2020 vas iniciar una campanya per donar a conèixer aquesta malaltia, amb l'objectiu de també de demanar més implicació i sobretot inversió, no, en aquell moment, per part de... per endavant davant alguna investigació més. Hi va haver resposta en aquell moment per part de les institucions o no, Cristina?
La resposta la he tingut ara, per part de... bueno, de Parlament Balear. I, bueno, ha arribat un poc tard, però ha arribat. I, bueno, no només dic que és la meva intenció, des de fa un parell d'anys, és a través d'Instagram, un perfil que mai fer per intentar que donar a conèixer el meu cas, la meva rutina de rehabilitació i de més, i conèixer més casos de GSS i ja més.
Visibilitzar la malaltia d'una manera o altra, sí. I animar que es faci més investigació, que s'invertesqui més en la investigació. David Ordóñez, també exatleta, atleta encara, també li agrada córrer, també, és el teu home. David, bon dia.
Bon
també.
Dia.
Com és el dia a dia amb la Cristina?
Bueno, el dia a dia és complicat, perquè ella cada vegada va empitjorant més. I ara, la veritat és que, bueno, el que són les extremitats inferiors, les cames, bueno, ja no pot caminar, té autonomia, no té autonomia de aixecar-se i moure-se per si sola, tot sola, per moure-se d'un lloc a l'altre, i ha de prestar ajuda. El que sí que té autonomia és per els braços, per fer-se la vigília personal, per pentinar-se, vistar-se... Però quan ha de trasladar-se d'un lloc a un altre, d'una cadira a una altra, doncs ha de menester ajuda, per exemple, o per moure-se.
Quines són les principals característiques d'aquesta malaltia i com us n'adoneu compte de que alguna cosa està passant? Quins van ser els primers símptomes? Perquè la van diagnosticar crec que ja fa 5 anys, no?
Sí, bueno, això va ser damunt l'any 2014... No. 2015, a final del 2015, i van començar a córrer, no, perquè no m'ho van trobar una altra vegada, perquè ens van començar de petits quan corríem, i m'ho van tornar a trobar i van anar a sortir corrents. I de cada vegada tropeçava més, i se caia en el terra moltes vegades, i bueno, van fer entrenaments per pujar les cames i tal, i van donar resultats, i al final van anar per fisios, traumatòlegs, i... neuròlegs, en el final per anar en el genetista, que és qui mos va donar la mala notícia del resultat, de lo que en realitat tenia.
I d'això ja fa 5 anys, no?
Sí, del resultat de...
Sí.
Sí, 6 anys. Ara aquest mes seran 6 anys.
I amb aquests 5 anys la progressió ha estat tal com us havien dit? Heu pogut escurçar millorant alguns aspectes o la malaltia segueix el seu procés que us havien comentat?
Bueno, aquesta malaltia, com que és una malaltia molt, molt rara, té molt poca informació, i aquesta malaltia surt dels 30 als 60 anys, sol sortir. La informació que hi ha és de gent que de molt avançada edat, o ja terminal, i, bueno, comença per, efectivament per les cames, després va pujant per els braços, i afecta principalment en el cerebelo. És una malaltia neurològica i, bueno, i de moment està aturada les cames, però a poc a poc s'esbossa que anirà pujant cap a dalt. Ja ho t'explicaré millor.
Digues, Cristina, sí.
Ja tinc... Bé, va començar tot amb atàxia, que és descoordinació dels moviments i falta d'equilibri. I vaig tenir que començar a caminar amb bastons, amb un bastó, després amb dos, després amb caminador, i ara he deixat de caminar i vaig tancar de rodes i tinc una cadira...
Elèctrica,
i la duc un poc per fora a casa, i la cadira de rodes normal per distàncies curtes, perquè a meva només.
Així tot has continuat vinculada a l'atletisme, d'una manera
sí,
o altra, no?
Sí.
Els dos heu estat atletes, us vau conèixer i vau començar... us vau conèixer de petits, comentaves, David, i després vau tornar a córrer, no?, junts, ja quan iniciàveu aquesta relació, he entès. Per això, el proper 27 de novembre es disputarà la Trail Solidària Tothom amb la Cristina, que organitza la penya barcelonista Estamarells de Felanitx, i Sebastià Lovés, portaveu i organitzador. Bon dia, Sebastià.
Hola, bon dia, Joan.
Vau començar el 2014, sempre trobau una causa justa i noble per fer aquesta cursa. Enguany, quin és l'objectiu? Recaptar doblers per la Cristina, donar visibilitat en aquesta malaltia, recaptar doblers per la inversió, també, per la investigació?
És la vuitena edició, des de fa... precisament des de 2014 vàrem decidir donar una vessant diferent a el que és exclusivament una penya barcelonista, que era donar suport al nostre club, i a trobar altres incentius, altres quimeres, no? I la vessant solidària trobam que és una cosa que, a part de necessària, també és molt interessant. Sempre hi ha gent que ho necessita, i en aquest cas, mitjançant en Irene Portillo, varen conèixer el cas de la Cristina, que no tenien coneixement d'aquest, igual que altres casos que hem anat ajudant durant anteriors edicions. Varen veure clar que enguany havia de ser per la Cristina, perquè és evident que té unes necessitats rutinàries de dia a dia de fer front a aquesta malaltia, ja siguin bé amb aparells o bé especialistes de logopèdia o de fisioteràpia, que per ventura segurament que no li són suficients els mitjans que tenen en aquest moment.
Has esmentat Irene Portillo, que ets persona que es va posar en contacte amb altres per donar-vos a conèixer el cas de la Cristina. Irene també és atleta, també li agrada córrer, també és dinca. Irene, en quin moment decideixes? No, vaig a veure els Estamarells de Felanitx, perquè ells segurament que ens poden donar una mà.
Bueno, fue todo... Bueno, buenos días.
Buen día, Irene, buen día.
Bueno, fue más casualidad, porque, bueno, yo hace 2 años que intento, pues, estar un poco volcada con Cristina, intentando organizar algo, pero nunca me ha sido posible hasta día de hoy, que por fin con el Ayuntamiento de Inca y gracias a Sebastián he podido conseguir, ¿no? Bueno, yo estaba en la carrera de Montuiri, hablando con una amiga que también hace atletismo, porque justamente yo no podía correr porque estoy embarazada. Entonces estuvimos hablando de Cristina, de la enfermedad que tenía, y fue ella la que me comentó que había un señor en Felanitx que se llama Sebastián.
Y... posa cara en Sebastián, sí. Un señor.
Bueno, ahora ya compañero. Bueno, y nada, me comentó que él hacía carreras así de trail solidarias que iban destinadas a gente porque lo necesitaba. Entonces, bueno, me dijo que hablara con Paco Blasco, que es otro compañero que
también corre. También compañero, también de qué
sí,
programa.
Buen hombre.
Sí, sí,
y,
sí.
Y bueno, y el mismo día de la carrera, pues estuve hablando con él, estuve hablando con Toni Peña, que también es un gran compañero y un gran atleta de aquí de Baleares, y fueron ellos los que me facilitaron el contacto con Sebastián. Y así, pues mira, bueno, pude hablar con Sebastián, y Sebastián enseguida se volcó totalmente con la causa, me dijo que tenían reunión, que lo pondría encima de la mesa, y bueno, aquí estamos.
Se trae solidaria, que comentabas más, 2 o 6 ediciones ya, creo, ¿no?
O
la 80 edicions, ja, mira si vaig equivocat. Sempre ha estat un èxit de participació des del principi fins a ser de l'any passat. Crec que el 2020 no la vau fer per tema per molt de la pandèmia, ditxosa, però qui vulgui participar, qui vulgui col·laborar, qui vulgui donar una mà d'ajuda a Cristina, què ha de fer enguany?
És molt senzill, la fórmula que hem utilitzat els 3 o 4 darrers anys ha funcionat, i quan una cosa funciona no s'ha de canviar. Hi ha unes paperetes solidàries a partir de 2 euros que se pot aconseguir amb aquestes paperetes. Tenim un gran grup de voluntaris, que aquí som 51 o 52 en aquests moments, que durant aquest mes que manqui aproximadament anirà aconseguint obsequis reials que ens proporcionen establiments o altres entitats, bàsicament de la comarca dels mitjons de Mallorca, però bé, està obert a qualsevol, evidentment. Se fa una gran rifa solidària amb aquests reials, i llavors aportacions que puguin fer esportistes famosos que m'han acompanyat en totes les edicions, Tafo Castanyent, Joan Nadal, Antolo Fial, Miquel Chapó, infinitat d'atletes i d'altres esportistes, Rafael Nadal, en Jaume Toni Munà, clubs com, evidentment, el Barça, el Real Madrid també, perquè no, s'ha involucrat quan li han demanat el Mallorca, l'Atlètic Balears...
aquí tots s'aporten equips, sempre quan se causa, tot quan se causa justa.
I se fa aquesta gran rifa solidària. Normalment les primeres edicions, si degut a la meteorologia trobàvem mal temps, la gent no venia tant i clar, i l'acceptació no podia ser tan bona, el que va remotar era un moment d'antelació, posar diferents punts davant d'aquestes paperetes i arribar al dia de la treia solidària ja pràcticament amb un 50% de les feines fetes, no? Mm-hmm. I ja podem tenir una seguretat de que la cosa anirà bé, i és el que hem fet enguany. Hem posat bastant de punt de venda pràcticament repartits a tots els pobles de Mallorca, que surten ja per les xarxes socials, pel nostre perfil d'Instagram i de Facebook, i inclús també ja han fet cartells, i la gent pot adquirir aquestes paperetes des de 2 euros fins que les seves possibilitats puguin.
I qui vulgui córrer pot triar 2 recorreguts, per recordar que era així d'altres anys, no?
Efectivament, hi ha un recorregut de trail, de muntanya, són de 7 quilòmetres, i una caminada, que són 10. És a dir, qualsevol persona hi pot participar... en normalitat no tenim més...
La treia solidària enguany serà per a Cristina de Vés, tothom amb Cristina. Irene, serà per a Cristina, però d'una manera o altra, na Cristina, que ha estat atleta, també és un al·licient, no?, per tots els corredors, un al·licient i un exemple. Veure-la en cadira de rodes i amb aquestes ganes de continuar endavant és una inspiració, també.
Pues la verdad que sí, que yo conociéndola, porque la conozco desde que éramos muy chiquitinas, teníamos 8 o 9 años cuando empezamos a correr juntas, y es verdad que es una persona muy, muy, muy luchadora y que demuestra que se puede intentar, aunque sea difícil vivir con esta enfermedad, pero teniendo la Peque, es que es, para mí es un héroe.
La Peque, Cristina, que també és una alegria, no? Recordes sí. L'entrevista anterior que te van fer, crec que va ser el 2020, sí. Quan vas sí. Anunciar que tenies aquesta malaltia, que havies caigut en una depressió, però que... Sí. I que el fet de tenir la nina t'havia ajudat, però que no havia estat suficient, però al final te va ajudar, no?, el fet de tenir la sí. Nina i tirar endavant.
Bé... De la nina no enterrat, però bueno, sí. Tinc una nina de 5 anys, que justament quan m'agraden diagnosticar aquesta enfermedad degenerativa, estava embarassada de 6 mesos i la notícia va caure molt malament i bueno... En el principi va ser dur i, bueno, i ja després veient la nina està com a les portes per seguir endavant.
I jo crec que tu dones forces també en els qui t'envolten, perquè, David, dins aquesta cruel malaltia que pateix la Cristina, se la veu amb un somriure i amb unes ganes, no?, de viure sí. i de tirar endavant i de fer coses i de venir aquí a la ràdio on se cadira i de saber que es munta aquesta cursa que serà per ella. Això també és un al·licient per a vosaltres i també us encoratja més encara.
Sí, ella sempre ha sido muy luchadora, muy participativa, no puede estarse quieta, siempre tenemos que tener proyectos en marcha y bueno, de hecho la última carrera que hicimos en Montuiri pues la hicimos juntos con la silla de ruedas, por una silla que nos prestó la atleta paralímpica Susana Rodríguez, y nos gustaría seguir continuando con esta trayectoria, pero bueno, nos faltan pues medios y tal, pero quizás nos gustaría seguir involucrados en el mundo del atletismo de alguna forma, ¿no? Sobre todo para visualizar su enfermedad y dar ejemplo a la gente de hasta dónde se puede llegar.
Ja fa anys, ho dèiem abans, que Cristina de Vés va començar una cursa, o la cursa més complicada de la seva vida. Té 37 anys i en fa 5 li van diagnosticar aquesta malaltia que es diu Gerstmann-Strausler-Schenker, no? Es diu així o no?
Sí, se diu així, però em van diagnosticar diu, quan està embarassada amb 31 anys Fa 6 anys,
sí. En 31 anys.
Sí.
I com dèiem, una malaltia rara, degenerativa i amb una esperança de vida molt curta, entre 7 i 5 anys, crec que era, no? O 8 anys, quan...
Sí, el que jo vaig llegir se diu És que la mitja de duració d'esperança de vida és de 7 anys. I per això jo vaig caure en la depressió que vaig caure. I bueno, ara mateix estic més afectada a tots els nivells, però segueix lluitant per jo i per els altres.
I ets un exemple, Cristina, la veritat que sí, eh? La veritat que sí. I ets un exemple per qui t'escolten, per qui t'envolten i per totes les persones que vindran a la Trade Solidària i poder col·laborar en donar la visibilitat a aquesta malaltia i també en que es pugui invertir més en la investigació. La Trade serà el proper dia 27 de novembre, que serà a Falanich, no, també, Sebastià? És la muntanya de Sant Salvador. I res, tothom qui vulgui fer aquesta aportació és bona, serà bona per ajudar a invertir en la investigació. Cristina de Vés, moltes gràcies
sí.
per ser aquí.
Bueno, no m'ho han demanat, però bueno, la fundació que investiga les enfermedades com les meves, que són de tipus periòniques, i la fundació que investiga se diu Fundació Espanyola de Enfermedades Periòniques. I, bueno, us dona moltes gràcies a la fundació perquè m'ha ajudat molt a conèixer gent i a poder ajudar-me en tots els aspectes.
Clar que sí, Cristina. David Ordóñez, moltes gràcies també per haver vingut aquí avui a Fent Quilòmetres. I Sebastià Oliver, Irene Portillo, que sigui una festa d'Estrail, dia 27, i tothom qui vulgui col·laborar té ja punts pràcticament per tot Mallorca. Ho penjarem això a les xarxes socials, també posem el número de compte per qui vulgui fer l'aportació ja prèviament a la carrera. Moltes gràcies. Sí, diguis, David.
Sí, que lo gracias a vosotros por dejar escuchar a Cristina y a los organizadores de la Trail de la Fundación del Barça, una de la Peña del Barça de Flanes, que son un gran equipo de trabajo y en dos días han organizado todo i són un equipazo.
Jo pel Barça no puc ratllar, però per part nostra això és que vostre. Però crec que també...
No, és que Cristina és del Madrid i estem intentant fer la cuna.
Això és meravellós. Això és fantàstic, encara és millor. Encara és fantàstic.
Això és el millor. En el final, la solidaritat no entén de colors i segur que hi ha 27 tants voluntaris com participants.
Tots seran d'Anna Cristina.
Ho donarem tot per
a Cristina. Exacte, sí. Moltes gràcies a tots quatre per estar aquí avui de matí a Fent Quilòmetres. Gràcies.
Gràcies.
Fem Quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio.
Fem ara una aturada per la publicitat i tornem tot d'una. Parlarem amb Àlex Urbina, el corredor menorquí, arrelat ara a Andorra, que ha fet una temporada per emmarcar. Tot d'una parlem amb ell.
IB3 dona una mà a l'Associació Balear d'Esclerosi Lateral Amiotròfica. La seva tasca va dirigida a acompanyar al llarg de la malaltia les persones afectades d'ELA i els seus familiars i millorar no just la seva qualitat de vida, sinó també la de les seves famílies. Més informació al web elabalears.org. Tots donem una mà a l'Associació Balear d'Esclerosi Lateral Amiotròfica.
Continua Fem Quilòmetres.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres a la sintonia d'IB3 Ràdio. Tercer classificat a l'europeu del circuit UTMB, top 10. S'ha classificat al rànquing de les 100 milles pel rànquing ITRA, l'Associació Internacional del Running, i millor espanyol a l'Ultra Trail de Madeira, entre altres marques. Podríem dir que ha estat una temporada per emmarcar, ara parlem amb ell, amb Àlex Urbina. Àlex, bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Acabo d'arribar ara de fer 30 quilometrets, així que estic una mica cansat.
Ah, molt bé, va. Estàs relaxat. Sí, de bon dematí. Sí. Escolta, amb totes les carreres d'aquesta temporada, d'aquest 2022, amb quina te quedes?
Bueno, jo aquesta temporada és la que més m'aquet, o és la que més m'ha agradat, és l'arribada que he tingut a la Vall d'Aran. Va ser... Hi ha un vídeo que tinc en el meu Instagram que és increïble. Se me fica la pell de gallina cada vegada que el veig. La veritat és que la Vall d'Aran ha sigut la carrera destacada d'aquest any, sens dubte.
En qualsevol cas, destaquen entre els teus èxits d'aquest any aquesta tercera posició a l'europeu de circuito també bé, no? Se t'ha classificat en el rànquing de 700 milles. Quina valoració fas d'aquesta temporada?
Bueno, la temporada, diguem que és molt bona. De fet, si m'ho diuen fa un any, no m'ho crec. Però, clar, també m'ha quedat un pot de sabor així un poc agridulce, com aquell qui diu. Els últims dos mesos, que es veu que m'he passat de quilòmetres i m'he passat de carreres, i diguem que la primera part de la temporada va anar superbé, i res, m'he quedat amb aquella primera part de la temporada, i per jo excel·lent. I res, els errors que he fet a partir de després de la Vall d'Aran, l'any que ve que no tornin a passar.
Clar, ho comentàvem al principi, tu ets menorquí, ets des de Mó, crec, si no vaig errat.
Sí,
ara vius a Andorra, des de fa uns anys. Aquest any has intentat fer un salt cap a una dedicació més professional. En aquest aspecte, quin balanç fas?
Bueno, diguem que aquest any... al principi d'any jo feia feina de vespre a un centre de menors i diguem que no trobava rendiment. I els últims anys l'únic que cercava era passar-ho bé i tal. I aquest any vaig dir, mira, vull passar bé, però a més vull rendir. I llavors vaig fer com un projecte, no?, diguem, i bueno, m'ho van centrar en el trail i diguem que és bo fer això, o sigui, diguem que m'ha anat bé, però també m'ha fet veure la realitat, i la realitat és que és difícil trobar o viure d'això, perquè les ajudes normalment no són econòmiques, sinó que són en material de les marques, i hi ha gent que s'involucra, però és molt difícil. Llavors, si vull seguir en aquest nivell, tenc que intentar... diguem que aconseguir patrocinadors o col·laboradors o, per exemple, en el govern, o en el CIME, o l'Ajuntament, ajudes, però ja et dic, és molt difícil en aquest esport seguir o professionalitzar-ho, és quasi impossible.
És molt complicat. De fet, en aquest sentit, sí. L'altre dia llançaves una pregunta en el teu Instagram sobre si valia la pena tant d'esforç per cercar rendiment esportiu que t'ajudi a trobar un sponsor, o si és millor, al cap i a la fi de tot, sortir a córrer per hobby, com ara has fet 30 quilòmetres, i ja està, i anar a una carrera i intentar-ho passar bé. Has trobat resposta?
Bueno, la resposta troc que està amb un mateix. La resposta és, diguem que... tens que trobar els motius, les motivacions que te duen a córrer, i llavors, si vols seguir així... intenta-ho, però hi ha moltes coses que durant el camí t'ajudaran a pensar-te això, perquè és que diguem que és molt difícil aquest plantejament, diguem, aquest plantejament cap a una professionalització. Jo encara no tens la resposta. Ara duc un mes. Faig un mes de descans. I després ja veuré...
A que més t'ajudarà a trobar una resposta sobre com has d'enfocar la temporada l'any que ve. Per tant, ja en el Mallorca Trail, aquest any has competit també en la selecció balear. Com ha estat l'experiència?
Bueno, a la selecció balear, diguem que... no m'acaba d'agradar les carreres que fan la FETME, no la selecció balear, que la selecció balear, de fet, la Mallorca 5.000, que és la qui fa de campionat de Balears, és perfecta per el que és la FETME, vull dir la muntanya. Però els campionats que solen fer de FETME són més correders, no són de muntanya, és curiós, però bueno, l'experiència d'anar en selecció bé, després es tracta de la selecció cap als corredors no tan bé, saps? Però bueno, diguem que m'estic plantejant si tornar o no, perquè la veritat és que hi ha coses positives, que estan amb els companys i això, però la federació en si deixa molt que es desitjava, és el meu punt de vista.
Parles de la Federació Balear o de la Federació Espanyola, ara?
No, de la Balear, És a dir, diguem que anant a la selecció, per jo és un orgull, però diguem que no sé si vull tornar a la selecció Balear per moltes coses que diguem que fan.
Bé, no sé si t'he de demanar quines coses te refereixes o si ho vols dir.
Bueno, diguem que ho fan tot a última hora, un poc, i després, diguem, a part d'això, hi ha vegades que ni ens paguen els vols de tornada a casa, en el meu cas a Andorra. Llavors, bueno, diguem que ho deixem així, no vull ficar més polèmica, però bueno, també vull deixar clar que a vegades sembla tot ajuda la selecció i a vegades te posa més impediments del que és.
Bé, no vull continuar per aquí l'entrevista perquè no tenim una altra part que te pugui contraargumentar, però en qualsevol cas no estàs molt content en la Federació Balear.
Sí, però en canvi amb el club, amb el Mallorca Trail, estic molt content. En Dani Sala s'ho du molt bé i estic molt orgullós de pertànyer, tot i ser menorquí, estic molt orgullós de pertànyer a un club mallorquí, i la veritat és que me cuida molt bé. La gent de Mallorca som gent molt agradable i molt bons companys, perquè la gran gent de la selecció solen ser mallorquins, i amb tots els mallorquins en duc superbé i són supermajos, i els ibisencs també que venen. Llavors, amb aquest aspecte no tinc cap problema, inclús amb els maonesos, que també hi anem.
Escolta, Àlex, i com a resident a Andorra, podies competir en la selecció andorrana?
No. Diguem que aquí per ser andorrà em falta 20 anys de residència. I després, a part, jo no, crec que no m'aporta res. Se prefereix intentar la selecció espanyola que segon, al fin i al cabo, de bon soc, que estic molt content aquí a Andorra, però aquesta part de competir en la selecció andorrana no la vull fer.
Queda alguna cosa pendent per tancar aquesta temporada, o la dones per tancada ja?
Mira, jo aquesta temporada, diguem que ara aquesta setmana tenia la carrera aquesta que era el campionat de Balears, que m'agrada molt, la Mallorca 5000, però necessitava un peron perquè el meu cos feia temps que m'ho deia, després de la Vall d'Aran, i res, ara he aturat, i diguem que comença temporada, que tampoc he aturat molt, perquè comença temporada els 4, 5 i 6 de novembre, que corre a Menorca, corre a Epic, que són 3 dies, faig a distància curta per obrir boca.
Faig experience
perquè m'assembla massa començar amb 60, que et s'allarga, i diguem que és una carrera que em sento com a casa, em sento a casa, allà, bueno, soc maonès, però també l'organització me fa sentir com a casa, i res, per començar aquesta temporada aquella. I després ja tinc bastants objectius ja de cara a l'any que ve, que encara s'han de concretar, però bueno, ja tinc alguns noms d'algunes carreres, o sigui que ja veurem.
En qualsevol cas, poden dir que la temporada que ve ja comença en l'Epic Trail, en el teu cas, en l'Experience.
Sí.
Àlex Urbina, maonès, ara andorrà d'adopció, li falten 20 anys encara per ser...
No, ja menys, ja 16.
Ja 16 anys per ser andorrà de ple dret. Ha fet una temporada, podrem dir, per a marcar, i la classifica d'excel·lent. Tercer classificat a l'europeu de circuit UTMB, top 10 al rànquing ITRA de les 100 milles i millor espanyol a l'Ultra Trail de Madeira, entre altres marques. Àlex, molta sort per la propera temporada, que ja començarà el proper 4, 5 i 6 de novembre a Menorca.
Moltes gràcies, i espero que l'any que ve sigui un bon any, i avam si el concluïm amb un UTMB bo o alguna cosa així.
Esperem que sí. Molta sort, Àlex.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adiós, buen día.
La verdad que correr mola.
Per cert, ja ho ha esmentat Àlex Urbina, en aquesta hora ja està en marxa la Mallorca 5000. Tot el meu comentari m'arriba, José Sallés.
L'agenda.
I was 6 years old,
broke my leg.
Ara sí, és moment d'obrir l'agenda del cap de setmana. Ara sí, arriba José Sallés. José, bon dia.
Bon dia, Joan.
Perquè començam un cap de setmana amb molt d'esport. De fet, ja hi ha activitat, com comentàvem ara.
Sí, perquè des de les 6 del matí, fa hora i mitja més o manco, centenars de corredors, Joan, ja participen a Samé Mallorca 5000 Skyrunner, que han sortit des de la plaça de Solla. I, Joan, si algú mos escolta des de la serra, molta sort.
Un podria ser, per exemple, Tòfol Castanyer, que també el tenim corrent per la serra, el que per una altra iniciativa.
Sí, exactament. Ahir a les 8 i quart del matí va sortir de Solla amb l'objectiu de superar el seu propi rècord de la doble ultra serra de tramuntana. La millor marca són 32 hores i 45 minuts i la seva intenció és rebaixar a 30 hores. Veurem si ho aconsegueix.
La millor marca, que també et serveix.
Efectivament.
Sí, sí, supera i rebaixa la seva pròpia millor xifra, millor cronòmetre. I a la gent també també us hem d'apuntar Sivisa Trail. Sivisa Trail no, Sivisa Trail va ser la setmana passada. Sivisa Half Triathlon, en aquest cas, que es disputa demà.
Això és, la sortida és a les 8 des de matí a la platja de Figueretes i la prova consistirà en 2 quilòmetres de natació, 90 quilòmetres de ciclisme i 21 quilòmetres de cursa a peu.
I acabàvem, José, que repassa l'agenda amb un apunt solidari, perquè demà se disputa a Palma ja la setena cursa contra el càncer. Ja.
Així és, ja és la setena edició amb la sortida en el Parc de la Mà, carrera que serà a les 10, cursa de 8 quilòmetres i una caminada a les 12 de 4 quilòmetres. El més important no és el resultat, sinó ajudar, una cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes.
Animam a tothom qui vulgui participar-hi. Molta sort a tots els que ja heu decidit participar-hi i a qualsevol de les proves que té en marxa aquest cap de setmana. José, anem a despertar a Lucía.
Vinga.
Vinga.
Visca 20 quilòmetres!
L'avituallament.
Obrim consulta, arriba ja Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. Bon dia, Lucía.
Bon dia.
Com estàs?
Muy bien.
Ha començat bé aquest dissabte.
Sí.
Sí? Sí. Escolta, pregunta directa i clara. És recomanable fer estiraments com a mètode de prevenció de lesions? Gran pregunta. Però anem a pams. De què parlam quan parlam de fer estiraments, també? Aquesta seria la pregunta, no?
Vale. Los estiramientos son unos ejercicios en los cuales sometemos el músculo a una tensión de elongación, una fuerza que lo deforma longitudinalmente durante un tiempo variable o a una determinada velocidad, ¿no? La duración de mantenimiento de dicha tensión o la magnitud con que elongamos son las variables que condicionan el resultado final y el tipo de estiramiento.
I, Lucía, sent sincers, són útils per prevenir les lesions?
No, aquesta és la pregunta.
Joan, aquesta és la pregunta.
Que la m'ha respost.
Mira, és un tema del que se habla muchísimo. Mira, si nos vamos a la evidencia científica, que la verdad es abundante, es un tema que se ha estudiado mucho, pues se cree que es una... Bueno, se cree que realmente son útiles, pero no hay evidencia concluyente de que los estiramientos sirvan para prevenir lesiones deportivas. Nos pueden servir para otras cosas, pero lo que es prevención de lesiones, no hay evidencia de que si estiramos nos vayamos a lesionar menos. Esto es lo que dice la ciencia y lo que digo además con bien de evidencia, con muchos estudios que hablan sobre ello.
Clar, amb això vols dir que fer estiraments no és dolent, al contrari, sinó que no té un efecte documentat en la prevenció de lesions, no? Però sí, poden tenir un efecte negatiu si es fan com a rutina de preescalfament, per exemple, abans de competir? No ja per prevenir, sí, sinó com a escalfament abans d'una competició?
Sí, sí, sí. Y en esto también hay bastante campo estudiado. Fíjate, hay estudios que han evidenciado que los estiramientos estáticos precompetitivos o preentrenamiento pueden disminuir la capacidad de generar fuerza muscular, es decir, nos hacen perder potencia. pudiendo en este aspecto entenderse que entonces podrían tener un efecto negativo y, por lo tanto, en este aspecto sí que estarían desaconsejados.
Clar, i hem vist moltes vegades a molts esportistes de moltes modalitats fer estiraments abans d'una competició. Uh-huh. Els haurien de deixar fer?
En este caso hemos de individualizar cada caso, ¿no? Está demostrado, lo que decíamos antes, que no previenen lesiones, pero sí que es verdad que también está demostrado que aportan una sensación agradable, por ejemplo, tras la actividad deportiva. En este caso yo creo que hemos de individualizar y si los hacemos y nos sientan bien, si no nos sientan mal, no cambiarlo. Si es tras la actividad deportiva, aunque tenemos otras opciones, como por ejemplo ejercicios de movilidad, pues podríamos mantenerlos dentro de nuestras rutinas.
Mm-hmm. Per tant, no hem d'estirar per estirar, no? Sinó que abans de fer estiraments hauríem de tenir clara quina és la finalitat, no, Lucía, per les que estiram.
Sí, sí, sí. Una vez elegida la finalidad, esto que dices es muy importante, podremos determinar si son idóneos o no. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la flexibilidad es una cuestión de seguridad de nuestras articulaciones. El cerebro tiene que mantener estables y controladas todas las articulaciones del cuerpo para evitar roturas. Y esto es algo que está mediado por reflejos. Es decir, no es algo que podamos hacer voluntariamente. Y tenemos fundamentalmente dos reflejos que lo controlan. Uno se llama reflejo miotáctico, que cuando un músculo se estira...
¿Reflejo?
Se produce un...
¿Reflejo?
Miotáctico. Miotáctico. Cuando un músculo se estira, se produce una contracción para evitar este estiramiento máximo, ¿no? Imagínate que estamos tranquilos y de repente alguien tira de nosotros sin haberlo pedido. Nos defendemos y haces una contracción voluntaria, ¿no? Sería un ejemplo. Y luego tenemos otro reflejo que también actúa aquí, que es el reflejo miotáctico inverso, que también se llama tendinoso o de inhibición autógena. Este reflejo aparece cuando ya ha saltado el primero, el miotáctico, el músculo está contraído y para evitar roturas decide relajarse, deja de luchar, inhibe su capacidad contráctil y deja, por lo tanto, de producir fuerza. Por otro lado, hemos de saber que el cerebro no manda estiramientos a nuestro cuerpo, manda contracciones. Por ejemplo, si yo quiero estirar el cuádriceps de manera activa, no le digo voluntariamente a mi cerebro estira el cuádriceps, sino contrae los isquios y lleva la rodilla hacia atrás y súbela hacia el glúteo, ¿no? En consecuencia, es una contracción del músculo antagonista, que sería el que está en la parte posterior. No que el cuádriceps como tal se estire. No, no sé si esto es un poco más complejo, pero bueno, quería simplificarlo porque...
Crec que s'ha entès, si han parat atenció, però clar, aquesta hora des de matí, amb paraulotes com reflexe miotàctic o reflexe miotàctic invers, en José ha fet bé d'apuntar-les, perquè a l'hora d'explicar-ho a la web t'haurem de tornar a cridar. Però crec que sí, que s'ha entès prou bé, Lucía. Hem d'entendre, per tant, que no hi ha evidència de que els estiraments puguin prevenir lesions. I si es fan, ha de ser en un context determinat acompanyat de força per estabilitzar i assegurar articulacions, no? Els estiraments no són per prevenir lesions, però sí que poden ajudar a altres coses, no? A donar més mobilitat i més flexibilitat també en les coses. Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Moltes gràcies per aquesta aportació, com cada setmana, i esperam dissabte que ve.
Aquí estaré.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau IBT Ràdio, som a Facebook, som a Twitter, també som a Instagram, us trobareu també a la pàgina web fentquilòmetres.com, on trobareu també molt més contingut i més seccions, també. A continuació, la història d'una obsessió, la història de Maciej Verbeka. És la proposta avui de Carlos Sunyer, del mestre, tot d'una riba. Yeah.
Cerques producte fresc i del dia? A Agromar Balear els trobaràs tots. Ara peix fresc, local i de temporada. Sí, peix fresc. Agromar tornem a obrir totes les peixateries. A Son Rapinya, Manacor, Tap, Pollença i Port del Cudi. I per descomptat a un preu molt bo. Local, quilòmetre zero i proper. Peix fresc, Agromar Balear. Pagesos de tota la vida.
Continua Fem Quilòmetres. La pel·lícula.
Parlem avui d'una història real que, com les grans històries, també aquí la realitat supera la ficció. La història de Maciej Verbeka, un alpinista polonès que va coronar, o no, el Broad Peak en versió hivernal. La primera vegada potser no la va coronar, la segona, ara ho sabrem, si ho va aconseguir o no. És un cim de 8.051 metres, el Broad Peak, sobre el nivell de la mar, situat a la zona del Karakorum, entre el Pakistan i la Xina. Una història que ara ha arribat al cine amb el títol de Broad Peak, el mateix que dona nom a la muntanya. Carlos Sunyer, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
T'has aixecat bé?
Sí, amb ganes. Jo
amb ganes de venir cap
aquí. Jo m'he aixecat molt pres.
Quin és l'argument de Broad Peak?
Mira, com bé has dit, has estrenat la pel·lícula per Netflix, que clarament m'han copiat, perquè és una de les històries que jo volia contar aquí, i en paral·lel ells han pogut anticipar-se amb aquesta pel·li.
Sabien que ho anaves a fer.
Clar, que ho sabien. La història d'en Verbeka me sembla al·lucinant, desconcertant, indignant, també. Et fa reflexionar moltíssim i és motiu de debat. A veure, havien passat els anys 80, estaven en l'any 91, i l'equip de polars, que són boníssims, i encara ho són, és com es basta, és una pasta a part, estaven en el Karakorum, no tenien clar quin intentarien a fer per primera vegada hivernal. Hi havia altres opcions, fins i tot escaladors que ho van descartar, tot d'una. Què passa? Que en Maciej Verbeka, que sempre ha anat un poc a la seva bolla, és així, és un d'aquests alpinistes que és un poc com en Juanito, també, és difícil de domar, es va fitxar en el Broad Peak. El Broad Peak és un 8.000 rascat, és el número 12 amb altura, des 14, però té una escalada molt tècnica, per tant, molt difícil, i amb un microclima terrible. I ell va considerar que era adequat. No, ell no era el líder de l'expedició. El jefe d'expedició, el cap d'expedició, li va dir que no, que era massa perillós. Però hi va insistir. I què van fer? Que mentre aclimataven, li va donar temps, li va dir, mira, total, hem d'aclimatar aquí, hem de pujar i baixar, i tornar a baix, i tornar a les bases, però ho provar. Tu i els que vulguin pujar. Però no teniu la meva aprovació. I ell va anar amb un company. Ja està. Clar, aquesta pujada, efectivament, va ser molt complicada, se van menjar unes tempestes horribles, i el cap de l'expedició va ordenar que baixés. En Verbeka no va voler, va voler continuar, es company sí, i li va deixar la ràdio, i en Verbeka va continuar completament tot sol, per una via, no és fàcil, i que era totalment verge, i que anava per primera vegada, i amb unes inclemències molt dolentes. Què passa? Que arriba un moment, hi ha poca visibilitat, on hi ha un pla, i només pot ser sí amb això. I ell estava molt debilitat, ja estava molt feble. Ho va comunicar, i des del base, el cap i tot l'equip varen comprovar per les coordenades que era sí. Li varen dir que era cim. D'aquesta manera va començar el descens, molt difícil, se va menjar una tempesta de neu molt potent per damunt de 8.000, va haver de fer un vivar per damunt de 8.000 de dos dies, és a dir, les possibilitats de morir eren altíssimes, va seguir baixant, les cames pràcticament ja no li responien, i al final se va obrir, el sol va sortir, el vent va aturar, i varen començar a pujar per ell, no? I quan hi va veure la junta frontal ja estava pràcticament acabat, i amb un helicòpter el varen salvar. Molt bé, les notícies anuncien clarament l'èxit de Polònia, s'ha fet un hivernal molt difícil, en Verbeka és un heroi, tot molt bé.
S'ha fet cim.
Què passa? Que poc després se va filtrar per part d'un company que era en Romav Lov, un home que després va morir en el Gasherun 2, que publicava un llibre on ell deixava clar la veritat. No sabem per motiu. I la veritat és que no havia arribat en el cim. Era l'avant cim i està a uns metres, no massa, desnivell, però difícils. Què passa? Que el cap de l'expedició va considerar que si no li deia que si li deia la veritat, Verbeka hagués continuat i hagués mort. És a dir, el que volia era salvar-li la vida. Però que van entrar dins una mentira. Una mentira a nivell nacional, una mentira a nivell internacional, i va ser un escàndol. Ell ho va comprovar, va anar a veure el cap d'expedició i va veure que efectivament era així, i clar, va entrar en depressió. És un home que va deixar l'alpinisme, es va retirar, més de 20 anys, volia dedicar a la seva família, era professor, i ja no volia saber res. Què passa? I seré breu, perquè si no me menjaré tota la secció. Després de 20 anys, 22 anys varen passar, un dels companys que va estar, en Tomaski, el va visitar. Ell no volia saber res de ningú d'aquella època, per dir-li que encara era verge. Aquest pic, aquest cim encara no s'havia fet hivernal, i que ara s'havia creat un equip de joves molt potents, i aquest també, aquest excompany, i que el necessitaven per la seva experiència. Això de pel·lícula. Això de pel·lícula, això ens podem anar en clinisme, no? Diguent, fuera de mi casa, tal i qual, perquè això és remoure tot. Pots mirar-se això de sa dona i els fills. Què passarà? Doncs el que passa moltes vegades, l'obsessió. És una muntanya que no es va fer i li ronda, i al final dirà que sí. Dirà que sí i se n'anirà. I formarà part d'aquesta expedició. I ara sí que vaig directe, perquè si no acabam. Sanció va ser complicadíssima. Sí, digues.
No diguis, va fer cima.
No, no ho diré, no ho diré. Però és reviure el que va experimentar, però ara té una segona oportunitat.
Així ho has explicat tu, aquest argument. Escoltam el tràiler de la pel·lícula.
Me pensé mucho si viajar o no al Broad Peak. ¿Es difícil volver al Broad Peak? ¿Usted qué cree? Usted ya estuvo allí, ¿verdad? Muy cerca de la cima, hace 25 años. En aquella expedición lo perdí casi todo. Es parte de la historia del alpinismo polaco. Maciej Verbeka. Es difícil vivir con el estigma de tramposo. He estado 20 años tratando de librarme de él. Mereces escalar esa maldita montaña. Maciej, tenemos que terminar lo que empezamos.
Tú te has llegado a plantear lo que he pasado yo aquí. Lo que han pasado los niños.
Voy a ir.
I efectivament, hi tornarà. Mm-hmm. Hi ha un llibre de John Krakauer, La maldita obsessió de subir muntanyes, que pot ser que et seria un clar exemple, no? D'aquesta maleïda obsessió.
Sí que ho és. També, com hem escoltat, ell tenia també aquesta ràbia de que el havien qüestionat com a trampós. Clar, ell no ho sabia, que no havia fet cim. Però ja aquesta història ja estava bruta. I ell va estar esquitxat i contaminat per això. I això va accelerar l'instint obsessiu del que parles tu. Per tant, d'aquest aniré és He de acabar el que no vaig poder fer. I el que més curiós és que va tenir tempestes semblants, i també, com arribar a l'avancim, el mateix joc li van dir que baixàs. Mira, aquell home dient, després de 30 anys, tom baixat en aquest joc. No, de cap de ses maneres. Va continuar a passar-se el que passàs. Mm.
Escoltam ara a continuació el testimoni del propi Maciej Verbeka, 2 anys abans de partir cap a la segona expedició. 25 anys després, crec que 22 anys després. Parla d'arribar al límit de viure... de viure al límit, no? De viure amb adrenalina. Mm-hmm. Està en polonès, Carlos, però com que
jo
tu també saps...
Jo els polonès ho domino perfectament, sí. Normalment, deim les converses que ens acostem al límit de les experiències de muntanya. Has arribat ja en aquella arista? Has aconseguit aquella cresta? I qui ho experimenta sap que costa tornar enrere. Vol sentir l'experiència amb adrenalina.
Clar, i aquí es planteja la terra davant, no? On és el límit? Qui posa el límit? Fins on s'ha d'acceptar el risc?
Clar, i aquest debat, tard o prest, s'han de posar damunt la taula a l'èlit de l'alpinisme, perquè sempre es considera bé, per això només ho entenem els alpinistes. Bé, jo també he estat dins l'alpinisme, i sé de què parlen. Però han de ser capaços de fer aquest debat obert també en gent que no està amb aquesta obsessió. La manca de sentit és... i per tant s'ha de reflexionar. I històries com aquestes ens han de fer pensar, clar que és un home admirable, però també és un home molt reprobable respecte al que va decidir fer.
El primer ascens va ser notícia, el segon també. Així explicaven les notícies la desaparició de dos alpinistes que feien aquest primer hivernal del Broad Peak. Carlos, també el vas traduir,
sí.
Yesterday, March 5th, the Polish Himalayan Expedition 2010.
Ahir, 5 de març, l'expedició polaca a Himalaya 2010, dels primers ascens hivernal en el Broad Peak, el número 12, dels més alts dels 8.000 metres, localitzat als Karakoram, a Pakistan. Dos membres de l'equip arriben al camp superior, mentre dos altres, que són Tomasz Kowalski i Maciek Barbeka, varen passar la nit a 7.960 metres. Sembla ser que per cansament. Actualment estan desapareguts. The head of the Compagnie de Guides in Chamonix
to find out more about the difficulties the team might be encountering. Clar, l'alpinisme és una altra qüestió també sempre aquesta. Apareix sempre les notícies quan l'expedició no va bé, on ha sortit bé. Quan surt bé, no és notícia, la majoria de vegades. Aquest és també un altre debat.
I aquí en Chicón té molt a dir, i Nedune Pasadán també, perquè a vegades els sponsors, no diré quins, pràcticament obliguen a que es produeixin obstacles i dificultats, perquè si no, aquest morbo que implica l'experiència extrema de la muntanya desapareix. Si tot va bé a una expedició, perd una mica d'atractiu des de fora. Per tant, això també hem de pensar sobre això.
A continuació d'aquesta notícia que escoltàvem abans sobre la desaparició dels dos alpinistes, ara qui parla, qui escoltarem, és Christian Tromsdorf, que és guia expert a Chamonix, i parla així sobre el que va passar i els tipus de muntanya en què és el Broad Peak, no? El traduïm també.
So, depending on the wind conditions, I would say...
Depenent de les condicions del vent i el nivell d'esgotament, les opcions de sobreviure són molt poques. Si han passat la nit a l'exterior, les condicions de la neu són dolentes. La arista que es diu de quatre cims i el coll entre el nord i el cim central és molt difícil. Hi ha un descens molt tècnic. També hi ha rampes empinades. No sé quantes cordes han usat. Depenent d'això, estan molt exposats. El gran problema és el nivell d'esgotament i energia usada per fer cim. Si estàs moltes hores per damunt de 7.500, és molt delicat i extremadament precari.
El cas, la història de Maciej Barbeka, encerta dos debats, també. Per una banda, fins a quin punt és intel·ligent assumir determinats riscos, que comentàvem abans, i per altra banda, quantes vegades s'haurà dit que una expedició ha fet un cim quan tal vegada, quan potser no l'ha fet o ha quedat a només pocs metres?
Sí, i just ara tocam a la ferida, perquè el portal de 8000.com, que és molt important i molt, molt respectat, ha publicat uns informes on l'escàndol és inevitable, perquè la conclusió, segons ells, és que només tres realment varen fer tots els 14.000 sense oxigen, i no inclou cap espanyol. Clar, s'emprenya i la fúria de Juanito, fins i tot de Messner, és gran. Per què? Perquè hi ha aristes, hi ha avancims que són molt pròxims dels cims, però no és el cim. No? I fins a cap punt no ha arribat a cim aquella expedició només per aquells metres. No? És quan un se'n va a Saneto, per exemple, que el Paso Mahoma, que és difícil, i molta gent ja no el fa, aquest pas. Però diuen que si no fas aquest passat, que és molt aeri i delicat, no has fet Saneto.
No compta.
Doncs jo tinc els meus dubtes d'això. És a dir, tampoc han d'arribar al darrer metre, al punt més, i si hi ha una dificultat tècnica. No, tota aquesta expedició d'un mes de feina no ha servit de res. Jo ho qüestiono. Però és veritat que moltes vegades s'ha produït la mentira. Sí, sí. I s'ha d'anar alerta amb això.
La primera expedició va salvar Maciej Barbeka d'una mort que hauria estat segura. Però, esclar, en realitat, el que van fer va ser que pogués viure. Sí. El manco 25 sí. anys fins tornar-hi i tornar-ho a intentar, perquè és com si la muntanya d'una manera o altra digués, sí, no, aquí sí. t'esperava jo.
Clar, perquè el cap d'expedició el va salvar la vida, però la muntanya l'estava esperant d'aquests quasi 30 anys, sí? És una mica poètic i terrible, de vegada.
No sé si hem de dir com acaba, És una història real, però com que és una pel·lícula, esperem que la gent vegi la pel·lícula, ell torna, se torna a enfrontar en el cim, puja a la muntanya i...
A veure ben què passa. A veure aquí... si aconsegueix fer cim i si aconsegueix baixar.
La història de Maciej Verbeke, alpinista, que va fer i intentar almenys el cim al Broad Peak. Carlos, fins aquí el programa d'avui.
Molt bé, perfecte.
Tot bé per començar el dissabte.
Sí, ja...
Tens moltes coses a fer.
Fins i tot m'agrada venir aquí de matí, m'agrada.
I començar amb energia.
Sí.
Bon dia, amics. Salut i quilòmetres.